Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat aquesta setmana en una entrevista que la igualtat salarial entre homes i dones no és competència del govern. Avui volem abordar el tema d'una realitat, la de la bretxa salarial, des de l'àmbit de la investigació. Ens hi acostarem a través del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, que treballa des de fa 2 anys en el projecte Bridgets, que estudia les causes d'aquesta desigualtat a Catalunya. I per fer-ho, doncs, convidem a la persona que lidera el projecte, la Pilar Carrasqué. Ella és doctora en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, com dèiem, la responsable d'aquest projecte. Pilar, molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies per l'invitació. És un plaer estar aquí aquest matí.
Per parlar i aclarir qüestions sobre una situació molt quotidiana en què ens hi trobem tots plegats.
Doncs la veritat és que sí, i sortosament des de fa uns anys cap aquí tothom ha pres una mica més consciència d'aquestes diferències salarials entre dones i homes, que en diem bretxa, per simplificar, o escletxa, potser seria més adient en català, i per tant doncs ja està bé que hi hagi una mica de moguda, de comentaris i esperem també d'iniciatives i de polítiques per tal de pal·liar-la.
Això és el que esperem, no? Posar solucions als problemes.
Exacte.
Però quan escolteu declaracions com aquestes que feia aquesta mateixa setmana el president del govern espanyol afirmant que el tema de la desigualtat no és competència del govern, vosaltres que hi estudieu, que treballeu, que investigueu sobre el tema per millorar la situació, què penseu?
Doncs, primera, així a bote pronto, que diríem en castellà, doncs una mica una frivolitat, és a dir, perquè la bretxa salarial és problema de tothom, d'alguna manera, no? I per descomptat dels poders públics que tenen a les seves mans, doncs, treballar en aquesta direcció. Per tant, no és una declaració gaire afortunada. La bretxa té a veure, doncs, amb qüestions que impliquen polítiques públiques i socials, té a veure amb les maneres de treballar les empreses, té a veure amb els valors que donem a les feines de dones i homes, té a veure amb els serveis de què disposem per afrontar el treball de cura que recau sobre les dones, té a veure doncs, amb els estereotips que ens diuen que les dones o els homes poden fer segons quines coses i segons quines altres no. Per tant, per treballar en totes aquestes direccions cal el compromís i la complicitat dels poders públics, de les empreses, d'allò que en diem la societat civil, i de les pròpies persones, també.
En canvi, sí que hi ha governs que, contràriament a l'espanyol, sí que consideren que és cosa seva, com en el cas, podríem dir, d'Islàndia, que recentment doncs, ha estat, podríem dir, el primer país que ha convertit en obligació, és a dir, ha fet una llei pel qual les empreses no han de pagar més als homes que les dones per fer la mateixa feina.
Diguéssim que hi ha una directiva europea que recomana i en certa manera obliga doncs justament a que els diferents membres de la Unió Europea, els països, prenguin consciència i posin en marxa mesures per treballar de cara a pal·liar la bretxa. Una de les mesures que estan assajant diferents països, Islàndia, Finlàndia i alguna iniciativa també a Alemanya, doncs és justament treballar a nivell del que en diem transparència. És a dir, no? Vostès quan cobren, cobren més dones i homes a la seva empresa i per què? I per tant, totes aquestes iniciatives van en la direcció de dir, a veure, posem damunt la taula els salaris de tothom, els salaris bases, els complements, que és una font enorme de generació, diguéssim, de diferència salarial, de bretxa entre dones i homes, i per favor expliqui'ns vostès com és que aquest senyor cobra més que aquesta senyora. Diguéssim que doncs, aquesta norma finlandesa, una norma molt similar a Islàndia, una norma que s'està treballant en la mateixa direcció a Alemanya, van justament en aquest camí.
Per tant, cal voluntat, principalment.
Cal voluntat política, cal voluntat empresarial també, no només en termes de fets, en termes també culturals. Les cultures de gestió, les cultures que porten a promocionar, depenent de quines circumstàncies, les cultures, tot això d'alguna manera doncs, influeix en la bretxa i tot això són camins necessaris per afrontar-la.
Quins han estat els principals objectius i els reptes d'aquest treball que esteu fent?
En relació a la bretxa, se saben ja doncs, algunes coses, estan molt consolidades, no? Sectors on treballen moltes dones, són sectors on molt probablement hi hagi bretxa. El fet que les dones no promocionin o no tinguin trajectòria professional idèntica als homes, això és font de bretxa. Per tant, en sabem, on sabíem, d'alguna manera, doncs, una mica ja sobre els perquès de la bretxa, però justament ja, l'estoneta que portem per l'any, ja veiem que en la bretxa intervenen molts elements. Nosaltres el que volíem era afrontar doncs, aquests diferents elements, no només amb grans xifres, allò, la bretxa és tal, a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa, no? Sinó d'alguna manera treballant també a nivell sectorial, a nivell d'empresa, per veure en aquests casos concrets quins elements intervenen i, per tant, quines polítiques concretes, més enllà d'aquelles generals que hem pogut comentar fins ara, doncs, es poden posar en pràctica. Per tant, els objectius eren doncs, conèixer aquesta complexitat d'alguna forma de la bretxa, però aplicar-la a contextos laborals i organitzatius concrets que fossin il·lustratius de les diferències salarials d'homes i dones, doncs, en aquest cas més proper a Catalunya, que és on hem fet realment el treball de camp. No?
Uh-huh. Per això parleu a l'estudi d'un fenomen que s'ha d'entendre de manera multidimensional.
Exactament, perquè no? Hi ha factors, diguéssim, pròpiament i indestriablement laborals, doncs des de com està organitzat el treball, el temps de treball és crucial per treballar d'alguna manera sobre la bretxa, com és la jornada laboral, quines possibilitats de permisos, qui pot accedir, no només en el moment, sinó diguéssim al llarg de la vida laboral, no? En quines circumstàncies, etc. No? Per tant, organització del treball, temps de treball, sistemes de gestió, de promoció, de contractació, però també, abans comentava en la tertúlia anterior que he pogut doncs, escoltar uns minuts, el valor que es dona d'alguna manera en el treball. No? De fet, l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, ja té una recomanació i un totxo enorme, molt difícil de pair, no? On d'alguna manera ens explica com hem de valorar els llocs de treball perquè no hi hagi aquest biaix d'alguna forma de gènere en el reconeixement de la feina que estem fent, no?
Tornem a recuperar el concepte de transparència. Precisament aquesta transparència hi hauria de ser en tot això que comentes, no?
És fonamental.
En els salaris, en les categories...
Quan diem transparència, diem sobretot, o ens estem referint sobretot, poder conèixer exactament cadascú, no cal noms i cognoms, però diguéssim, cadascú en cada lloc de treball què està cobrant i per què. I pensem, i aquesta és una idea que m'agradaria posar damunt la taula, pensem que si agafem, diguéssim, la diferència salarial entre dones i homes en relació al que es cobra en una hora de treball en aquell sector, en aquella empresa, les diferències són relativament petites, són existents, són presents, però són relativament petites, no? Pensem que en el conjunt de la Unió Europea això estaria en un 16%. És molt, però diguéssim, no és una cosa exorbitada. Ara, en canvi, si pensem en el sou brut mensual o anual, és que aquí les diferències se'ns en poden anar a un 30%. Per tant, quins elements estan, diguéssim, influint en el fet que controlem més o menys que el salari hora sigui relativament equivalent entre dones i homes, però en canvi el que acabem guanyant efectivament al cap del mes o al cap de l'any és presenta una diferència molt gran, molt significativa. Què passa aquí? Doncs en explicar què passa, doncs cal posar-hi una mica de llum i en aquest sentit parlem de transparència. Què passa amb els complements salarials, què venen
els variables.
Aquests complements, exacte, allò que en diem variables, per dir-ho així, no? Per què són, a què són deguts, a què responen, què estan premiant, què estan d'alguna manera doncs, reconeixent. Aquest és un aspecte extraordinàriament important que forma part d'aquesta idea, diguéssim, de transparència, no? Per això, aquestes iniciatives que comentàvem abans, el que volen fer justament és posar damunt la taula vostè al final del mes, al final de l'any, què està cobrant i per què. Com a primer pas, a partir d'aquí, un cop ho sapiguem, doncs cal treballar una mica més.
El període d'estudi el centreu entre el 2006 i el 2014, un període que identifiquem amb la crisi.
Exacte.
I que de quina manera ha incidit o ha impactat en aquest fenomen?
Doncs ens interessava molt aquest període perquè justament veníem d'un temps enrere en el que aparentment semblava que aquesta bretxa anava disminuint. Per tant, la pregunta inicial va ser, bé, doncs què ha passat amb el trasbals que ha significat en termes d'ocupació, d'oportunitats de feina, etc., la crisi, què ha passat amb la bretxa i per què, d'acord? Bueno, el que es veu és que la crisi ha tingut un fort impacte en termes de bretxa, que ha provocat un fenomen doncs, una mica paradoxal i molt interessant, que és que s'ha produït una mena d'igualació a la baixa, en diem així, en termes de
s'ha precaritzat,
diríem, oportunitats d'ocupació, però a precari per tothom. En aquest sentit, això ha tingut impacte sobre la bretxa. Però, paradoxalment, pues, la bretxa ha augmentat més notablement en els salaris més baixos. Si la bretxa està al voltant del 20-23% en el 10% dels salaris més alts, aquesta bretxa a Catalunya està al voltant del 30% llarg en el cas del 10% dels salaris més baixos. Per tant, la crisi ha tingut un impacte negatiu sobre la bretxa, refermant la bretxa i refermant aquestes diferències allà on els salaris d'alguna manera eren o són més baixos.
A més, l'afectació de la crisi també va provocar destrucció de llocs de treball, amb la qual cosa molts d'aquests llocs ocupats per homes doncs, també han donat pas a una lectura...
Clar, el salari masculí d'alguna manera ha baixat en termes promitjos perquè els salaris d'alguns sectors fortament afectats per la crisi doncs són salaris mitjos, diguem-ne, no? En canvi, l'ocupació que es manté i l'ocupació poca que es crea és una ocupació més precària en sectors menys, diguéssim, ben remunerats i més ben considerats des del punt de vista de les condicions de treball, molt feminitzats, a més, no?
Parlem precisament de l'estudi en què us heu centrat per sectors també d'activitat. Què us ha permès concloure de nou aquest estudi?
Ens ha permès, d'alguna manera, explorar aspectes, dèiem abans, que sabem que intervenen a la bretxa, però que es manifesten de forma diferent depenent de les circumstàncies dels sectors. Per tant, hem agafat tres sectors representatius d'aquestes diferents característiques de la bretxa salarial. No? Hem treballat en un sector amb salaris alts, el sector químic, hem treballat en un sector amb salaris també alts que s'ha feminitzat amb el temps, el sector financer, i hem treballat en un sector tradicionalment femení amb salaris més baixos i amb una enorme diferència, d'alguna manera, entre la part del sector tutelada des del sector públic i la part del sector, diguéssim, doncs, amb més presència del món privat. Per tant, això ens ha permès també incidir en aquest aspecte, que és clau a la bretxa, que és que la tutela del salari, la regulació de les condicions laborals, bé sigui com a ocupació pública, bé sigui a través de la negociació col·lectiva, és importantíssima per pal·liar la bretxa. Aquests tres sectors, tan diferents des de tots els punts de vista, molt arrelats també a Catalunya, molt presents a l'estructura productiva, el que ens han permès veure doncs, és el següent. Per exemple, que hi ha sectors, com el cas del sector financer, on, en bona manera, part de la bretxa és deguda als propis sistemes de gestió i de recompensa i de promoció, d'alguna manera, en aquest sector. Les dones ocupen els llocs mitjos baixos, els homes ocupen els llocs, tots els llocs, preponderantment, diguéssim, els mitjos alts. Per tant, aquí tenim una bretxa que és deguda al que en diem segregació ocupacional vertical, és a dir, el fet que les dones no tenim la mateixa trajectòria doncs, laboral que els homes. No? És un sector on les condicions de treball bàsiques són molt clares, estan molt regulades, però tot el que té a veure, diguéssim, amb els sistemes de promoció, doncs aquí hi ha el que avui en diríem una manca de transparència, diguéssim, en aquest sentit. No? En canvi, en el cas del sector químic, és un sector amb molt bones condicions laborals, molt regulat, amb una negociació col·lectiva molt forta, molt ferma, amb un sector que ha treballat molt la qüestió de la igualtat, diguéssim, en general. En aquí més aviat la bretxa és deguda a que dones i homes ocupen llocs, diguéssim, de rang similar, però de diferent valor, on els que se'ls otorga diferent valor. Per tant, la bretxa està més lligada amb aquest fenomen i amb aquesta característica. El sector és interessant perquè és un treball molt qualificat en el seu conjunt. No estem parlant aquí de feines, diguéssim, doncs, poc qualificades o que no requereixin estudis, o etc. Per tant, aquest té una mica l'interès. I, en canvi, el sector d'atenció a les persones, i especialment el sector d'atenció domiciliària, això ens ha portat a poder treballar sobre un sector que fa, com dèieu abans a la tertúlia, una feina molt important, però molt poc valorada i molt poc reconeguda. Aquí hi ha elements que tenen a veure amb com s'organitza aquest servei, amb el temps de treball, amb la manca de reconeixement d'aquesta feina i amb una cosa molt important i molt, molt notable comparativament amb altres. No hi ha recorregut professional. És un sector en el que apenes hi ha, diguéssim, categories professionals, hi ha dues grans categories, i per tant és molt complicat poder doncs, tenir, per dones o per homes, qui fossin, no? Suposem, qui fossin, doncs, una trajectòria professional que portés a uns salaris o una expectativa salarial més elevada, també.
Tot aquest treball us ha permès crear una tipologia, no?, de nou models, podríem dir, no?
Sí, són nou perfils, d'alguna manera, de sectors amb perfils de bretxes diferents que esperem, i així doncs, ho hem treballat també amb els actors socials. Penseu que en aquest estudi doncs, ens acompanya un consell assessor on hi ha presents doncs, tant persones expertes com institucions, des de la Cambra de Comerç, l'Observatori d'Igualtat de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, etc. És a dir, sindicats, vull dir que hem pogut treballar també doncs, amb entitats, amb organismes que tenen d'alguna manera doncs, capacitat d'incidència sobre aquesta qüestió, no? Per tant, el poguem... Perdó.
Tens una mica d'aigua, si vols.
Sí, filar. Perquè això és el dia, també, eh?
Sí, el dia que avui em sembla que no canviarà gaire, eh? Haurem de tenir pluja durant tota la jornada i ja veurem fins a la nit.
El poder perfilar doncs, una mica aquestes diferents característiques de la bretxa, poder-les treballar també doncs, això amb actors socials que estan sobre el terreny en aquesta qüestió, doncs, també ens ha permès, o també ens està permetent, no hem acabat encara, doncs, afinar més d'alguna manera les possibles propostes per tal de treballar aquesta qüestió.
I després hi ha un altre aspecte que també ha sorgit a la tertúlia, curiosament, que té a veure amb els sindicats i la presència de dones en els comandaments d'aquests organismes, no?
És molt important que hi hagi, diguéssim, dones que siguin capaces tant a les organitzacions sindicals com a les organitzacions empresarials, que siguin capaces doncs, de pensar, d'alguna manera, en diem així, en clau de gènere, que siguin capaces de pensar que realment la situació laboral, la realitat laboral de dones i homes no és igual i que cal treballar en aquesta direcció, no? Diguéssim, per tal de pal·liar una mica la pluja d'avui, voldria ser optimista en aquest sentit, no? Jo penso que el fet que n'estem parlant aquí, el fet de que sigui notícia a la premsa, el fet internacionalment, també, bueno, dona una mica d'esperança de que, si més no, el tema està, com en diem, a l'agenda pública.
Intentem així molt ràpidament situar amb dades quina és la situació d'aquesta bretxa a Catalunya respecte de l'estat espanyol, la situació de l'estat espanyol, i després respecte d'Europa. En quina situació estem?
Grosso modo, així en termes molt generals, podríem dir Catalunya, l'estat espanyol, estem en el promig del que seria la dada bruta en termes de bretxa. Per tant, penseu que l'any 2014, últimes dades oficials comparades a nivell d'Europa, la bretxa estava en un 16% a Europa, un 13% a l'estat espanyol, un altre 16% a Catalunya, si pensem en salari brut hora. En aquestes diferències hi té molt a veure l'estructura productiva. La bretxa a Catalunya, si la veiem per salari brut mensual, d'alguna manera, que és aquesta mesura una mica més fina, i ens n'anem al 23, 25, 27, d'alguna manera, per cent, en aquests mateixos entorns, està molt lligada a l'estructura productiva de cada país, de cada territori. Això vol dir que la bretxa a Catalunya està lleugerament per sobre de la bretxa de l'estat espanyol, del conjunt de l'estat espanyol, però també cal tenir present que les bretxes més baixes a l'estat espanyol corresponen a zones on el pes, diguéssim, del sector primari, de l'agricultura, és més important que en altres contextos. Economies, diguéssim, més industrials o més de serveis tendeixen a presentar bretxes més elevades, perquè és on hi ha més tota aquesta complexitat, d'alguna manera, l'ocupació que hem comentat.
Està clar. Per tant, ja ho reflectiu en el vostre treball. L'objectiu és aconseguir donar resposta, donar eines que es puguin fer polítiques orientades a reduir aquesta escletxa que hi ha en els salaris entre homes i dones. Un objectiu que, expliqueu, està en continu moviment, no?
Sí.
Hi ha tants canvis que es fa difícil trobar la solució màgica que resolgui definitivament el tema. Però la qüestió i el que es pot preguntar qualsevol ara mateix és: arribarem algun dia en el futur a reduir al mínim, al màxim, reduir-la del tot?
Aquí potser no sóc tan optimista. És a dir, penso que aquesta idea d'un continu moviment doncs reflecteix una mica ben bé el que passa, no? Hi ha una col·lega que ho diu molt bé, que ho expressa de la següent manera, no? Diu, les desigualtats de gènere al mercat laboral no desapareixen, es redefineixen d'alguna manera, no? I el cas de la bretxa és molt emblemàtic en aquest sentit, perquè intervenen també altres elements que estan al voltant de l'activitat laboral. Disposar o no de bons serveis de cura permet no tantes discontinuïtats en l'activitat laboral. I, per tant, això fa que, per exemple, un tema que no n'hem parlat però que és molt important, no l'hem estudiat nosaltres, però és molt important, i és que al final de la vida laboral, allò, quan vas a cobrar la jubilació, doncs aquesta diferència salarial, aquestes interrupcions, etc., passen factura. I penseu que avui dia la Unió Europea estima que la bretxa, diguéssim, en pensions de jubilació està al voltant del 36% per les persones avui dia de 65 anys i més. Per tant, vull dir, tenim molta feina a fer d'alguna manera encara, perquè d'alguna forma també l'objectiu seria que al final d'aquesta vida laboral doncs tampoc hi hagués d'alguna forma bretxa, no? Per això cal treballar des del començament.
És curiós perquè precisament ahir que parlàvem amb la plataforma de pensionistes de Sant Cugat també intentàvem reflectir aquest tema i aquesta problemàtica. Si ja, diríem, ells se senten amb la necessitat de reclamar unes pensions dignes, dins del mateix col·lectiu la dona encara es troba en una situació pitjor.
D'alguna forma, no? Per tant, Vull dir que això, aquesta idea de moviment, aquesta idea de que cal treballar, però no m'agradaria posar d'alguna forma, doncs, no em veuria pas amb cor, no?, de posar una data, de dir, no, és que el 2000, aquestes coses que es van dir no a vegades, no?, d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, bueno, quan hi arribem, doncs encara no ha passat. Per tant...
Doncs esperarem que arribi el moment i, si més no, estem esperançats a tota aquesta feina d'investigació que feu des del departament, doncs, per intentar millorar, com dèiem, i reduir el màxim possible aquestes diferències. Pilar Carrasquer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. És un plaer ser aquí.
Doncs que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.